Al matí amb nosaltres, cada dia a Ràdio Maricel amb Vicenç Morando.
10 i 12 minuts del matí, segona hora d'aquest matí. Nosaltres avui dilluns 26 d'octubre del 2009. Gavi Serrano, bon dia i bona hora.
Hola, bon dia.
Content?
Bueno, contentet, sí.
Contentet. Contentet. Quan s'acaba d'inaugurar una exposició com aquesta dedicada a Utrillo, el regidor ha d'estar content per força.
Bueno, la veritat és que no cada dia s'inaugura una exposició com la que vam inaugurar divendres passat. Per tant, la satisfacció és doble, no? En primer lloc, perquè quan arriba una exposició d'aquest tipus, d'aquesta dimensió, amb la implicació d'institucions externes, com pot ser el Centre Pompidou, com pot ser el Museu Picasso, com pot ser el MACBA, perdó, el MENAC, això genera pues, bueno, una certa tensió i fins a que al final pues, bueno, cal veure si tot està en ordre i realment jo crec que l'exposició és magnífica, com tu deies fa un moment. No?
Mm-hmm. Ens deixeu fer de dolent. Us ha satisfet més aquesta o la de l'Uterqui?
Són diferents. Jo crec que...
Dic de satisfacció personal, eh? De veure la gent, de veure les paraules, de veure...
Jo crec que són, cada projecte és diferent, no? Jo crec que tots els projectes generen satisfacció perquè les has planificat entenent que respon a un objectiu i per tant quan acaba el fruit del teu treball, i aquí pues, podem dir que el treball del regidor pues, és fer el seguiment, tenir reunions periòdiques amb tot l'equip, pues, per exemple amb la Vinyet Panyella s'hem vist en diferents moments per veure com estava el català, com estaven els textos, com anava tot, el disseny, els colors de les parets, tot, però bueno, pues, al final hi ha una satisfacció perquè la feina estava ben feta. El tema d'altres projectes, com el de Luther King que tu comentaves, potser pues, la implicació personal ha estat més gran perquè han tingut que coordinar altres aspectes, però jo crec que cada projecte és diferent i sempre hi ha una satisfacció quan la feina està ben feta. No?
Us ho preguntava perquè allò, a peu de carrer, en Gavi Serrano genera allò de no direm que de l'amor-odi, però aquesta certa dualitat del regidor de Luther King, però a la vegada el regidor de l'exposició Trillo, del regidor de l'escultura de Lluïsa Granero, però a la vegada el que ha trobat un trasbals, o com a mínim amb la denúncia que havia fet, en aquest cas Gustavo Puente, sobre l'escultura aquesta de la fregata. És a dir, passen allò de bones i de dolentes per la... des del punt de vista de la percepció pública a vegades de la gestió del regidor, no?
Jo com crec que la teva gestió s'ha d'analitzar sobretot amb el temps, no? No únicament en el dia a dia, sinó s'ha de veure en el temps. Jo crec que nosaltres, quan no estiguem, pues, la gent podrà valorar pues, una política d'escultura, es pot anar a agradar més o es pot agradar menys, però sí que és veritat que en el període d'aquests de 6 anys, si hi ha alguna cosa que portem el govern liderat per Jordi Baiget i amb el regidor Gavi Serrano, s'han posat moltes escultures a la via pública i això serà una cosa que ens quedarà, independentment de les persones que estiguin al davant. I per tant, jo crec que tot s'ha de valorar amb un cert temps. No? Jo crec que quan tanquem un projecte, quan realment el tanquem, podem valorar tant la part econòmica com la part d'incidència mediàtica, com el paper que ha jugat, per lo que ha servit per Sitges, etcètera. No? Per tant, jo crec que la immediatesa pot generar aquesta sensació d'amor-odi en el moment concret, però jo crec que, com deia, els projectes s'han de valorar amb un cert temps.
Una certa sensació que sou un relativitzador de mena.
No, jo crec que és lo just, és a dir, no és un tema de relativitzar res, jo crec que penso que un projecte s'ha de valorar quan s'ha acabat, no? És a dir, si ara mirem el Barça, per fer un símil, no? Perquè tinc aquí el diari aquest, no es pot, si la primera temporada de Guardiola que em va perdre el primer partit, empatar el segon, l'haguessin ficat fora, perquè podia ser una decisió, però hauria estat un gran error, perquè al final pues, van guanyar tot. El Barça va guanyar tot. Per tant, jo crec que el que s'ha de fer és, amb tota la modèstia, perquè la comparació és molt forta amb el Guardiola, però amb la modèstia de valorem quan acabi tot un procés. No? És a dir, jo crec que no és relativitzar, sinó valorar-ho en el seu lloc.
Ho dic perquè us altera poc, això, eh?
No, perquè jo crec que al final, quan tu te creus, tu saps per què ho fas, no? I estàs convençut que és la línia a la qual has de treballar, doncs crec que indudablement has d'escoltar la gent, has de valorar per què et critiquen i com et critiquen, i amb això has de valorar si has de canviar el rumb o has de continuar, no? I per tant, però sobretot la tranquil·litat te la dona si ho tens clar per què ho fas, no?
Comencem per una d'aquestes. Hi ha una forma fàcil d'explicar què ha passat amb Gustavo Puente? I si us ha sorprès tot això que
ha passat? M'ha sorprès molt, eh? La veritat és que m'ha sorprès molt aquest senyor. La veritat és que ell volia ell tenia una idea que estava avalada per molta gent, que estava per diferents ONGs. Ell volia fer un símbol de generar un arbre que fos un símbol de cada malaltia, de cada causa, etc. El tema de l'arbre cap a dalt, l'arbre cap a baix. I la veritat és que estava avalada per molts intel·lectuals i moltes ONGs. Nosaltres, l'equip de govern, vam valorar que es podia col·locar per de Can Robert, que era la ubicació en la qual nosaltres sempre vam parlar. La veritat és que el senyor Gustavo Puente ens va
perquè
demanar...
Perquè veu conèixer tot aquest projecte des del principi?
Bueno, es va arribar.
En els detalls, per dir-ho alguna cosa, o us va arribar quan ja estava, diguem-ne, molt elaborat, això?
Es va arribar quan ja estava elaborat, és a dir, aquest senyor pues, ve de Vilanova, és a dir, que va tenir una sortida a Vilanova també... Jo penso com la de Sitges, una sortida una mica estranya.
Ha sortit de Sitges? No hi és, la Fundació, o no?
La Fundació no hi és, que jo sàpiga. Jo no tinc notícia de la Fundació des de que va treure l'obra. Des de va treure l'obra jo no tinc coneixement de la Fundació.
D'acord.
Com a mínim, jo no tinc ni cap conversa, ni cap...
No heu sabut res més, vaja.
Res més.
Jo no... Però la seu de la Fundació era aquí, no?
La seu de la Fundació... Bé, nosaltres vam signar un conveni sí. A la Fundació, a l'Ajuntament. És un conveni que va portar una altra regidoria, però que nosaltres vam avalar, igualment, a la Junta de Govern. I aquest conveni encara és vigent. Que jo sàpiga, encara és vigent. Sí que és veritat que algun membre de l'equip de govern estan valorant si aquest conveni es rescindeix o no es rescindeix. No? Però en aquest moment no s'ha rescindit, per tant, és un conveni vigent. Per tant, nosaltres... a cultura ens arriba que s'ha de col·locar aquesta escultura a algun lloc i creiem que com venia en la proposta el Parc de Can Robert el més adient, inclús bueno, el plantejava la vigilància en càmeres, etc. Després, a última hora, ens ve que vol posar-ho al Miramar i nosaltres li diem que no, que el Miramar no és possible perquè l'impacte que podia fer allà podia ser per l'alçada, etc. I al final, doncs, parlant entre tots valorem que és una possibilitat seria col·locar-lo un cap de setmana a la fregata i això és el
que... És a dir, només dos dies
de divendres a diumenge
d'acord.
I això és el que se li dona permís per fer de diumenge, de divendres a diumenge. La veritat és que després ell es nega a retirar-ho i aleshores lo que nosaltres tampoc tenim en aquest moment cap activitat en el calendari dels caps de setmana i per això tampoc intentem pues, per telèfon i per email intentar que
voleu dir forçar les coses
que prengui la decisió fins que arriba un moment que hi ha esdeveniments a la fregata, s'apropa a Festa Major, hi ha un campionat de bàsquet, etc. i realment la fregata feia falta poder. Aleshores l'avisem de que si no ho retira, nosaltres ho retirarem. I això és el que vam fer. És a dir, per què? Perquè enteníem que la fregata és d'ús públic per tothom i si realment hi havia una entitat esportiva o la Festa Major que molt més abans havien fet la reserva d'aquell espai per fer la seva activitat, doncs aquell senyor que estava incomplint un acord que era per estar durant un cap de setmana, enteníem que no era just que continués allà i obligar a que un campionat de bàsquet fes un altre lloc o que, bueno, que la Festa Major poguessin tirar el foc.
Amb els arbres allà ficats.
O sigui, per tant, per això va prendre la decisió. El senyor aquest s'ha sentit... bueno, ha pensat que podia, que valia la pena fer una denúncia. Jo penso que va en la mateixa línia que va fer a Vilanova. Bueno, jo crec que ens vam equivocar donant-li confiança a aquest senyor i bueno, ja veurem què passa.
A partir del que dieu, el que pugui passar està bastant clar, sembla, no?
Jo crec que sí, per tant, jo crec que...
Vull dir, això de la Fundació Gustavo Puente ha estat un ciri trencat?
Bueno, nosaltres la Fundació Gustavo Puente ni la coneixíem, Jo vaig conèixer el senyor Gustavo Puente en alguns debats que es van fer al Centre de Disseny, el vaig conèixer allà, alguns debats de reflexió que es van fer allà, que és una persona que jo penso que intel·lectualment és una persona interessant, que parla molt del model Bauhaus, que crec que és una persona amb una formació interessant i que va generar aquells debats en el Casino Prado portant gent per crear aquelles reflexions i aquells debats. Fins aquí seria la part cultural que a mi em pot pertoca i per tant puc valorar si és interessant o no és interessant i ja està, no? La resta jo crec que ha estat un pas per Sitges, i que jo crec que no, finalment, la confiança en nosaltres la van donar, doncs ells no ha respost de la mateixa manera.
Si us ho haguessin de preguntar, rescindiríeu aquest vincle?
Jo segur.
Segur?
Jo segur. No, segur perquè penso que una persona ha de ser responsable i ha de respondre als compromisos, i si nosaltres, si ell accepta que pot anar en compte d'anar al Parc de Can Robert perquè li interessava més per tema mediàtic, per tema de patrocinadors, etc. Si arriba un pacte d'un cap de setmana a la Fragata, és un cap de setmana a la Fragata. Jo crec que la gent ha d'acceptar el que pacta. Per tant, a mi em sembla que després no posar-se al telèfon, no respondre a les trucades o no... Està desaparegut en combat de tres, que jo dic, pues em sembla que és poc, diríem, seriós i professional. No?
Una darrera qüestió. Li ha gustat al municipi alguna cosa? L'aventura, per dir-ho així, de la Fundació Gustavo Puente?
Que jo sàpiga.
Més enllà de l'aportació del conveni, que n'hi va haver una?
Que jo sàpiga, no. No, l'aportació del conveni no va haver-hi... A veure, va haver-hi dos convenis. Eh? És a dir, va haver-hi un conveni genèric, que és el de l'Ajuntament, el qual, pues, dic que ho va fer, ara no me'n recordo la regidoria que ho va fer, però bueno, que es va fer des de l'Ajuntament, un conveni genèric de recolzament a la Fundació Gustavo Puente, que es deia que seria un espai, però sense delimitar on se deixaria, que se le recolzaria, però era molt genèric, el qual vol dir que es comprometien, però no concretament, no? I després es va fer un concret per al tema de la xerrada del Prado. Únicament va haver-hi per al tema de les conferències que feia, o les tertúlies que feia allà al Prado, que ahir sí que l'únic conveni que des de Cultura es va fer l'any passat, aquest any no es va fer, i per tant, pues, bueno, és l'única relació que hem tingut. El conveni de l'any passat ja està exhaurit, perquè era anual, i per tant, aquell conveni no s'hauria de fer res, en el conveni que vam portar des de la regidoria de Cultura, i en canvi l'altre conveni sí que és vigent perquè era sine die, no? I per tant un conveni de reconeixement, de col·laboració, etc. No? I per tant no sé si posava 3 anys, 4 anys, no me'n recordo, perquè com deia no el vam portar nosaltres. Mm-hmm.
Anem d'escultura amb escultura fins a Petaigua d'Oles i al Festival de Cine. Hi ha intenció de portar la sirena de Pere Jou a les escales de la Punta?
Sí.
Sí.
Sí, jo crec que per nosaltres vam valorar de col·locar l'escultura Luisa Granero a la Punta, és veritat que ho vam valorar, però bueno, el moment que vam assabentar-nos de que havia un cert moviment de persones que estaven demanant i reivindicant que la sirena tornessi a la Punta, pues, bueno, jo crec que vaig parlar amb l'alcalde el dilluns passat sobre aquest tema, perquè vaig veure en un blog alguna notícia, perquè també alguna persona ens havia trucat, i al
final... Un cert compromís, diguem-ne, en aquest cas del municipi, per boca del regidor Armand Paco en el seu dia, d'aquesta intenció. No?
I aleshores el que vam decidir és... bueno, nosaltres vam valorar la Lluça Granero perquè va ser allà on va caure l'escultura i vam pensar que era una manera també de fer justícia a una obra d'art maltractada. No? Per tant, vam valorar que podia ser un bon joc. I aleshores, quan el dilluns passat es vam assabentar que podíem impedir el retorn d'aquesta escultura al seu lloc, de la sirena, pues, aleshores vam valorar que no era el lloc adient i vam buscar ràpidament un altre lloc, i jo crec que el lloc que hem trobat també és un lloc molt, molt idoni. No?
Seria per l'any que ve? Per d'aquí 2? Per d'aquí 3? Per...
Bueno, és un tema de parlar, jo crec que és un tema més de parlar amb la família Jou i veure quina pressa. Nosaltres no tenim cap problema en portar-la el més aviat possible. És a dir, jo crec que si tots valorem que és el millor... Jo crec que ara el que hem fet és no impedir que això es pugui produir. Per tant, nosaltres no tenim cap inconvenient en portar la sirena allà, però jo crec que també la família Jou ha de dir alguna cosa, i veure si l'agrada o no l'agrada el que la col·loquem allà, i per tant, si tothom estem d'acord, pues, quan sigui. Jo crec que no és un tema de deixar-ho per 2 anys o per 3 anys, jo crec que ara és un bon moment per fer-ho.
Us preguntaríem així obertament, es poden col·locar escultures més o menys a tot arreu? Sí? On?
A veure, jo crec que...
On? Com? Qui?
No, jo crec que s'ha de veure quin és el model, i sobretot l'indret és molt important que li vagi bé. Sí, jo crec que també és molt, molt important alguna escultura, inclús pel seu tamany, encara que sigui, doncs, s'encabeix millor en un joc que s'encabeix millor que en un altre, no? Perquè queda en l'entorn, per la dimensió, per la forma, per si és més clàssica o més moderna. Jo crec que qualsevol escultura no pots col·locar en qualsevol joc, sinó que has de fer una mica analitzar el joc. I a partir d'aquí pots valorar que li va millor aquest espai o li va millor l'altre, inclús si dintre del medi on l'ubicaràs, doncs quedarà molt, molt petita i no llueix, en canvi en un altre lloc llueix molt més, perquè la dimensió de l'espai li dona més. No? Jo crec que, bueno, s'ha d'estudiar.
La Bacardí us agrada?
A mi? A mi personalment no. A mi personalment no m'agrada.
Per què?
Bueno, perquè jo crec que la forma que té no és del meu estil. Jo penso que l'art en si, a mi jo he fet exposicions que algunes m'agraden i algunes no m'agraden. No? És a dir, no tot ho fas perquè al regidor de Cultura li agradi una cosa, sinó perquè penses que és una bona aposta pel municipi. Aquí, doncs, bueno, la família Bacardí va decidir pagar una escultura d'un artista, que, i, bueno, si a més la col·loquem, pues, bueno, la col·loquem. Jo tampoc crec que l'indret sigui el dolent, eh? O sigui, jo penso que la cultura, a mi, personalment, no m'agrada, però que l'indret on està ubicat no em desagrada, eh? Jo penso que no queda malament allà, no? Per tant, bueno, jo crec que em van trobar un bon joc. M'agrada a mi aquest tipus de propostes escultòriques, no sigui el meu. No?
Us ho preguntàvem per si algú pot pensar, bé, qui ho decideix, com, de quina manera, 3 persones, 4, 5, 10, 15,
bueno, jo crec que
la col·locació, el tipus d'una escultura, o si a vegades l'encàrrec, diguem-ne, preval per sobre determinades coses, o no, o com?
Jo crec que és un diàleg entre l'equip de govern, és un diàleg en el qual pues, valorem les propostes que ens arriben, algunes, si les hem de pagar, la valoració és totalment diferent, i jo crec que en aquests moments no estem per comprar escultures, és a dir, jo crec que encara col·locarem alguna escultura més, però és perquè la tenim pagada fa molt de temps, que em sembla que tenim una, que vam pagar fa 2 anys o 3.
Quina és?
Què?
Quina és?
Tenim una d'una senyora que vam fer, de la Marta Solsona. De la Marta Solsona, que vam fer una escultura a la Fregata d'obres d'art. La primera exposició que vam fer a la Fregata la vam fer la Marta Solsona, i fruit d'aquella exposició, perquè es va agradar l'obra, doncs vam comprar una. Em sembla que va ser en l'anterior legislatura, va ser aquesta exposició. No? Bueno, estem valorant quin és el moment adient, si trobem el joc, perquè també la va portar fa un parell d'anys. Eh? La van comprar fa 3, però la va portar fa un parell d'anys. I aleshores pues, estem buscant el joc. I alguna més que alguna entitat o no, alguna empresa podria pagar a l'Ajuntament. No? Per tant, jo crec que el que no farem serà comprar. Jo crec que en aquest moment no estem amb la situació de crisi que hi ha al municipi, bueno, en general, a tot l'estat o al món. No estem per comprar obres d'art o comprar escultures a la via pública, però sí que podem trobar-nos que algunes propostes les puguem encabir. I aleshores el que fem és dialogar, veure les propostes que tenim, si a lo millor pues, perquè s'urbanitza un espai, com vam fer amb la vela que hi ha en el que seria la plana, al final de la plana est, per dir-ho d'alguna manera. Mm-hmm. Bueno, pues, si un senyor, quan urbanitza un espai, ens regala una escultura, pues, bueno, la valorem, veiem si el joc ens agrada, no perquè ho digui i ho fem, però sí que ho valorem, i aquí això és un treball de l'equip de govern. No? Per tant, jo crec que en qualsevol escultura es posa a la via pública és un treball conjunt.
10 i 30 minuts. Esteu content del Festival de Cine?
Molt.
Molt.
Moltíssim. No, jo crec que és el fruit de molts anys. Jo crec que sí que és veritat que jo crec que és el millor festival de tota la història, del Festival de Cinema, el nostre. Jo crec que la repercussió mediàtica ha estat impressionant, la repercussió mediàtica que hem tingut, que el tema de taquilla ha estat increïble. Pensa que hem baixat un 10% el pressupost, per al tema de la situació econòmica, per al tema de reducció de patrocinadors, la crisi existeix. I per tant, nosaltres vam baixar i vam decidir que teníem que fer un festival de resistència, per dir, en èpoques de crisi hem d'aguantar. I per tant, vam baixar aquest 10% del pressupost del festival, jo vaig dir-ho a la roda de premsa allí al Palau Mar. I per tant, i a més, tenim un 20% d'extra d'entrades. O sigui, baixem un 10% i incrementem un 20%, no? El qual és espectacular. I és espectacular també perquè jo crec que mai havien tingut una repercussió mediàtica com la que hem tingut aquest any. I això pues, encara ens genera més il·lusió perquè al final el que estem fent és projectes itxes. Jo que m'he mogut per Barcelona i per altres jocs de l'estat la setmana passada, em deien és que la repercussió del festival ha estat increïble. Tothom parlava del Festival de Cinema de Sitges. No? Per tant, a tot arreu on anaves, el festival era un tema de conversació. Venia de Sitges i, per tant, t'ho comentaven. No? Aquest any, que bé, no? O parlaves per telèfon amb algun regidor pues, de Granada o d'un altre lloc i et deia el mateix. No? Per tant, jo crec que hem aconseguit que sigui un festival internacional, que arribem a moltíssims jocs i la repercussió mediàtica està molt important. I jo crec també, encara que tu riuràs, però per mi és molt important que una altra vegada el festival sigui sense dèficit. Per tant, inclús en un any de crisi, un any difícil, pues el festival acabarà el seu número sense dèficit. I jo crec que això, com a regidor responsable d'aquest festival de cinema, i tu saps que això és una fita que per mi és molt important, i per tant tornarem a tenir un altre festival sense dèficit.
Segurament també qui escolti deu pensar, què deu tenir Àngel Sala? perquè el Festival de Cinema hagi aconseguit aquests resultats en un moment econòmic més difícil i, en canvi, altres esdeveniments que hagin tingut lloc a Sitges, culturals o altres propostes que s'hagin fet, no hagin tingut aquests resultats, com els que pot presentar Àngel Sala a partir d'una programació X o a partir d'una idea molt clara o d'un criteri molt clar
d'actuació. Jo crec que hi ha dos elements. Un és que l'Àngel Sala és un gran, gran, gran programador. O sigui, és una persona que coneix molt cinema, que sap programar i que sap veure quina és la pel·lícula en cada moment que pot omplir, i això fa que, al final, i les dades pues, es diuen que sí, que té raó, no? Perquè el programa molt bé, veu moltíssimes pel·lícules, ell i el seu equip, i per tant fan una programació fantàstica. Fa una relació fantàstica com el nom del festival. I després jo crec que hi ha una dada que també és important, perquè no és veritat que les activitats culturals o activitats no sé què siguin deficitàries. És a dir, aquest any jo crec que no ha hagut, perquè ten en compte que estem parlant d'un any de crisi, inclús tots els festivals a nivell català, tots han anat molt bé. Tots han anat molt bé, millor que l'any passat. O sigui, la realitat que es pot trobar un any de crisi és que la gent vol oci. Vol desconnectar, vol marxar a un altre lloc, vol fer encara que no es comprarà una jaqueta de pell de no sé quan, però sí que vol o anar al teatre o anar al cinema, o perquè vol gaudir d'una... Sí, vol pensar en una altra cosa, no vol estar pensant si arribarà o no arribarà, no? Per tant, en èpoques de crisi, la realitat que tenim de dades de festivals de Barcelona, de Girona, etc., és que aquesta edició dels diferents festivals ha estat millor que les anteriors. Jo crec que aquest sentiment de la crisi pues, afecta positivament a un cert diríem sector de l'oci o de l'espectacle.
Però ara segur que us agradaria trobar un Àngel Sala en versió, diguem-ne, d'espectacle teatral o d'espectacle per aquells festivals que teniu al cap a l'estiu o per alguna cosa d'aquestes, no?
Sí, a veure, jo crec que l'Àngel Sala és molt bon en el món del cinema. Jo crec que la programació que vam fer de l'any passat, no? amb la proposta del maig-juny que vam fer, per ser el primer any, jo ho vaig valorar en aquesta taula, jo estava satisfet, no? I aquest any, per al tema de la crisi, per al tema de patrocinadors, vam valorar fer el Preludi Solidari, no? I que vam fer un concert que va ser un èxit, que va ser un èxit de gent i un èxit de números, el concert de Macaco i Calima. Per tant, jo crec que el concert va ser un èxit. És dir, que no podem dir que no va ser un fracàs el concert que van fer. Van vendre moltíssimes entrades. L'espai on estava ubicat el concert estava ple de gom a gom. La gent va disfrutar, la mala sort va ser la pluja, a l'últim moment del concert, que, bueno, que jo crec que van trigar una massa en el fer el canvi de grup, i això va fer que la gent pues, al final pues, es mullés una miqueta. No? Però que en general el model del Preludi jo crec que podem tenir un bon programador o bona programadora en el tema de Preludi, si la situació econòmica canvia, si trobem els patrocinadors, perquè també és veritat que el festival ha baixat de patrocinadors. Malgrat aquest impacte mediàtic, aquesta situació espectacular, nosaltres hem baixat de recursos de patrocini, perquè també les empreses en aquest moment doncs moltes no estan per jugar com estaven fa uns anys. No? Per tant, ara hem de veure en qualsevol esdeveniment que volem fer en el 2010, hem de veure en qui anem de la mà, quins patrocinadors continuem tenint amb el Festival de Cinema. Ben segur que serà més fàcil convèncer alguns patrocinadors amb els resultats mediàtics i amb els resultats de l'edició aquesta del festival. Si haguéssim baixat seria molt més complicat perquè podíem entrar una roda perillosa, però jo crec que amb els resultats que hem tingut pues, hem de treballar des de ja per renovar aquests patrocinadors que tenim i intentar trobar alguns patrocinadors més que, bueno, jo crec que aquesta rebaixa del 10%, que estem parlant que és una rebaixa d'uns 200.000 euros, que va ser la rebaixa que va tenir aquesta edició del festival, es pot aguantar, es pot tensionar un equip, es pot tensionar un treball, un temps, però no indefinidament, perquè també pot trencar-se. No? Per tant, jo crec que un altre any encara podríem, penso, repetir l'esforç de personal, però esperem que la crisi vagi baixant, que continuem tenint, però no, la preocupant ara serà mantenir el nivell d'aquest festival, perquè amb aquest 20% extra d'entrades tampoc li podem demanar al director del festival que ho mantingui cada any, no? Perquè al final hi ha uns límits que són l'aforament de les sales i les sessions que pot programar en un dia, no? Perquè tampoc podem demanar-li massa més, no? Per tant, jo crec que hem de ser molt realistes, hem de treballar de cara a cercar més patrocinadors en el tema del festival, igual en els altres esdeveniments culturals que vulguem fer a la nostra vila. Nosaltres ens encantaria poder tornar a fer el festival de teatre. Jo crec que a mi m'encantaria poder fer tornar a muntar aquest festival, no? Però hem de buscar a veure quina és la manera de fer-lo sense que ens costi massa diners a l'Ajuntament, no? Per tant, jo crec que amb això estem treballant, com també el de tema de Preludi, que també estem treballant per fer, veure si és possible fer una nova edició de Preludi en el format del primer any o fer un Preludi en el format del segon any.
Com que us heu mogut molt en aquests àmbits, què val tenir un bon professional? Ara que portem uns quants dies fent referència a l'avalo dels professionals, els contractes, els òrgans directius, la jerarquia, l'estructura d'un ajuntament.
Jo crec que és molt variable. És a dir, no és una fórmula fixa, sinó que els professionals són molt diferents tenint en compte si és la seva font d'ingressos única o si, per exemple, el director del festival no és l'única font d'ingressos que té. No? Per tant, ell és un professional que treballa en una altra administració i, per tant, això fa que el que dedica al festival, que dedica molt de temps, pues sigui un complement en la seva, en els seus ingressos. No? Per tant, ell, jo crec que surt molt barat. Jo penso que, no, que l'Àngel Sala surt molt barat a lo que és a l'Ajuntament, bueno, l'Ajuntament no tant, sinó a la Fundació, a la Fundació del Festival.
L'interior, que és allò de barat i car, eh?
Bueno, jo ara parlaria de memòria, però jo crec que nosaltres fem un contracte amb els dos directors, està el director i el subdirector, que és l'Àngel i el Mike, no? I ara parlaria de memòria, però no crec que arribin als 60.000 euros, els dos. Per tant, però és veritat que és un complement de les seves feines, eh? Cadascú té la seva
font d'ingressos. Sí, cadascú viu de la seva feina.
Això és un complement.
El festival és...
Malgrat el festival l'obliga a anar a Canes o a anar a diferents festivals a veure pel·lícules i treballar molt i parlar amb molta gent. Però, bueno, és la seva opció. Jo crec que al final hi ha una compensació econòmica i una compensació de prestigi, perquè no deixa de ser el director del Festival de Sitges. I, bueno, ja li va bé, no? Per tant, jo crec... En el tema dels directius o... Bueno, jo crec que al final és un tema d'acord entre la patronal i el treballador, no? I al final com qualsevol empresa, no? És a dir, si estiguéssim parlant d'una empresa privada, els conceptes serien molt més fàcils i més clars, no? És a dir, perquè tu, si vols fitxar, pues, a un gran directiu, com quan el Super López se fue d'una empresa i lo trajeron a otra, bueno, pues és una opció. Jo crec que aquí l'important és que demostri que és un gran directiu. O sigui, no és tant el que la pots pagar, sinó la demostració de la seva vàlua. Perquè al final, si rebaixen costos, si fan, que és el que el Super López, per posar-te l'exemple del famós Super López en SEAT, no? Pues si demostra que la seva contractació ha estat eficaç, perquè s'ho ha guanyat, el seu sou s'ho guanya o s'ho estalva a l'empresa, jo penso que no és un mal negoci. No? Però jo crec que el tema dels directius s'ha entès malament. Jo crec que s'ha entès malament, perquè al final el que estem plantejant, que avui en la roda de premsa del ple pues, tornarà a explicar, però el que s'ha plantejat és que de lo que ja cobraven, una part es redueix, no s'incrementa, sinó es redueix, i aquesta és la variable. Hi ha una part fixa i una altra variable. Però és de lo que ja cobrava, hi ha una reducció, i la part, la diferència, la guanyarà o no la guanyarà, tenint en compte si compleix els objectius. O sigui, no estem parlant d'augmentar, sinó estem parlant de, si no compleix, disminuir.
Així de simple?
Ah, sí.
Creieu que tota l'oposició no ho entès?
Pues no
ho sé. Perquè,
però jo crec que és molt fàcil.
No, no,
eh?
Sí, és que precisament s'hi plantejat així, que sembla d'una facilitat extrema, oi?
No, però tu, el dictamen que veuràs al ple, imagina't, si ara algun senyor cobra 63.000 euros, 62.000 i pico, doncs tindrà 50.000 fixes i 12.000 variables. I això passarà per ple d'aquest dijous. Així. 50.000 fixes i 12.000 variables. Vol dir que una persona cobrarà 1.000 euros al mes, més o menys, si compleix els objectius. Però acabarà, si compleix tot, acabarà cobrant el mateix que està cobrant ara. El mateix. I si no compleix, cobrarà menys del que està cobrant ara. Jo crec que és molt clar.
Havíeu reflexionat sobre algunes de les consideracions que havien deixat en roda de premsa l'oposició entre les funcions i els objectius i si d'alguna forma es pot definir bé això o no?
A veure, jo crec que aquí s'ha fet molta demagògia. Primer, si era competència nostra, si no era competència nostra. És a dir, jo crec que, mira, jo, la veritat, si el secretari i l'interventor diuen que ho podem fer, O sigui, nosaltres podem tenir voluntats, però hi ha unes persones que han de fiscalitzar els nostres desitjos i dir si és legal o no és legal, si ho podem fer o no, i si no, fer un avís, un advertiment. Per tant, si el secretari d'interventor, que són els que han de vetllar per la legalitat del nostre ajuntament, ens diuen que ho podem fer, jo no tinc cap inconvenient de votar que sí, perquè no hi ha cap advertiment de res, no? Per tant, així jo entenc que si és competència meva, si el meu secretari em diu que sí, podem fer-ho, cap problema. Aquest és el tema legal que jo penso que és important, perquè s'ha fet també molta demagògia, que després algú diu que no, doncs el seu secretari vostè es va equivocar, o el senyor Arteberto, perquè nosaltres el que fem és perquè jo l'informa i actuem. En el tema de les funcions, jo crec que aquí el que estem fent és un acte de transparència màxima, perquè els objectius estaran aprovats per una junta de govern. Els objectius estaran, vol dir, penjats a la red, i qualsevol ciutadà, qualsevol ciutadana, podrà veure quins són els objectius que hem col·locat a cada directiu. És un tema de transparència. I quan una vegada arribi a la junta de govern local i valori si aquest directiu ha complert o no ha complert els objectius posats, tornarà a estar penjat en un acte i tornarà a estar una altra vegada en internet i podrà valorar el ciutadà, ciutadana, per què l'hem donat tot l'incentiu a aquest senyor o per què no l'hem donat tot l'incentiu a tal senyor. Per tant, tothom podrà accedir, perquè les actes són públiques de la Junta de Govern, i la Junta de Govern és l'òrgan que acaba definint tant els objectius que ha de complir cada directiu com si compleixen o no el seguiment d'aquests objectius. I per tant, si cobra o no cobra aquesta diferència de reducció que l'hem fet. Per tant, tothom podrà accedir a aquesta informació. Estem fent un tema de transparència. I la gent, jo crec que l'oposició hauria de valorar-lo com un positiu, perquè està cobrant el mateix que estava cobrant abans. Si ho fa tot bé, cobrarà el mateix i estarà tothom més informat.
A peu de carrer, quina sensació heu tingut?
A mi, jo crec que hi ha molta confusió. Jo crec que hi ha molta confusió. Que la gent no acaba d'entendre que estem reduint i que no estem augmentant. Jo crec que lo que la gent no acaba d'entendre... I quan parles amb la gent està d'acord en que pugui haver uns incentius, però no cap a dalt, sinó des de baix. Jo el que hi ha és molta confusió, perquè jo no sé si ho vam explicar malament, a lo millor que al principi ho vam explicar malament, i això, bueno, és culpa nostra si ho vam explicar malament, però que jo crec que quan s'ho expliques bé a la gent, com t'ho estic explicant ara, dient, pues, no augmentarà, sinó l'hem baixat una part, i si compleix es guanyarà una altra vegada o l'està guanyant ara. I la gent que treballa, la gent per objectiu, està d'acord. Que la gent estigui incentivada. A veure, si el Barça guanya la Lliga, segur que algú cobra un incentiu per guanyar la Lliga, la Champions, no sé què, perquè hi ha un plus, i mira que tenen sous impressionants, és a dir, que no tenen un sou petit, no? Sinó que tenen, a més de que tenen un sou increïble i una fitxa increïble, hi ha incentius, perquè també, però no aquí ni a l'Ajuntament ni en el Barça, són moltes empreses, es treballa per incentius. Per tant, jo crec que el que estem fent és d'alguna manera modernitzar la nostra administració, intentar que els nostres professionals estiguin motivats més motivats per treballar i que treballin per incentius i res més.
Es queden 2 minuts i volem escoltar l'acte inaugural de l'exposició dedicada a Utrillo. La biblioteca tindrà alguna cosa l'any que ve?
La biblioteca tindrà obres aquest any. La biblioteca tindrà obres aquest any. La biblioteca... parlant de la Santiago Rusiñol,
Sí.
La biblioteca Santiago Rusiñol tindrà obres aquest any. Tindrà el projecte de la remodelació de la biblioteca abans del juny de l'any que ve. Ja no puc dir-te més data, però és abans del juny de l'any que ve tindrà un projecte de remodelació de tota la biblioteca. I el més segur és que en el 2011 tinguin obres. Ara el que fem en aquest any és mantenir que no hi ha problemes de trossos que puguin caure per un tema de seguretat, i també farem tot el tema de baixants i tot el tema de possibles inundacions. Però l'obra important de la biblioteca, calculem, perquè està en el PUOS per al 2011, adjudicat en el PUOS 2011 tenia la biblioteca nova. I nosaltres el que hem fet és demanar a la Generalitat i a la Diputació, que ens ho van aprovar, desviar aquest PUOS que havia per la biblioteca nova per la biblioteca vella. I per tant, com estava en el 2011, nosaltres el compromís és fer el projecte abans del juny del 2010 i començar tot el procés.
Estaríeu parlant d'una partida reservada. per dir-ho així, d'una partida de diners reservada
sí,
per això.
A nosaltres el POS de l'any per el 2011 ens durava 850.000 euros. El projecte, que vol dir que l'Ajuntament posava la mateixa quantitat. Estaríem parlant d'1.700.000 euros.
Uh-huh.
Aquí hem de valorar si quan tinguem el projecte de reforma de la biblioteca, si el projecte és d'1.700.000 o és d'un milió o és d'un milió 200. El que sí que és veritat és que tenim aquesta bossa per treballar. Per tant, jo crec que és una bona notícia de que la biblioteca pues, tingui una inversió, la Biblioteca Santiago Rusiñol tingui una inversió important per actualitzar-la. Ara dic, com deia, el que farem serà assegurar-la, per assegurar-la, uh-huh. i en el POS 2011 el que farem serà restaurar-la.
Perquè la intenció és que s'apliqui això a tot l'edifici sencer, per dir-ho així, que sí. tota la biblioteca,
sí.
diguem-ne, com un mitjó, que quedi noveta, arreglada...
Que quedi noveta, que tingui, no tingui problemes d'aigua, que no tingui problemes de llum, que pugui canviar mobiliari, que pugui canviar... que l'actualitzem, esperant la construcció de la nova biblioteca.
Mm-hmm. Això ja de cara al 2011, i de moment aquest, diguem-ne, aquests pedaços per poder salvar les qüestions més urgents de cara a aquests propers mesos. 10:48, Gavi Serrano, gràcies per estar aquí amb nosaltres.
A tu.
En uns moments, la inauguració de l'exposició dedicada a Miquel Utrillo.